minuts, em va que la revetlla ja comença a sonar. És o no és, Paco? Ops, és o no és, Paco?
Sí, sí, ja s'acosta i jo volia remarcar una cosa.
Remarca-la, va.
Cuidado amb els focs, petards, coets, que no passi cap desgràcia ni res. Us tinc avisat, tanqueu finestres, portes...
Home, ens afogarem si ho tanquem tot.
Sí, a la nit, tancar. Si entra un coet dintre de casa i estàs fora de casa, què passa?
No, encara és pitjor.
Doncs això l'hem de remarcar. No deixeu estesa cap roba al carrer, que també és un... És un punt que pot també iniciar un foc.
Sí.
O sigui, tot això hem d'anar amb cuidado.
En Paco, n'és amant de la pirotècnia, en Paco?
No.
No en tira de petards?
No.
Ni quan tenies la mainada petita?
Molt poc. Petards i prou. Sí, em fa por perquè...
Uh-huh. Pel que pot arribar a ocasionar.
Espero que no passi res.
De tota manera, Paco, no sé si seràs de la meva opinió o no, a mi em sembla, és una percepció, poder també perquè vaig a un altre ritme, però a mi em sembla que actualment se'n tiren molts menys que fa un temps, de petards.
Sí, bastants menys. Van molt cars.
Això hi influeix,
sí,
segur.
Sí, també...
I fa un temps, ja una setmana, 15 dies abans, pim i pam, a tota hora ja senties els petards amunt i avall.
No, encara hi vaig sentir un o dos a casa.
Per tant, prioritzem la celebració.
Sí, disfrutem lo màxim.
I siguem-ne conscients dels perills que hi ha, però disfrutem-ho.
Sí, sí.
Abans que res, pensem en les coses positives.
Feu dinars, sopars de familiars, d'amics, sí. O aneu de restaurant.
Amb una bona coca, després, al final.
Sí,
i després un aneu... cava dels bons, que en aquest país en fem de molt i molt bons, de caves.
I després aneu a ballar, on sigui, al Camp dels Pilans.
Sí, senyor.
Que hi ha una bona festa i passar una bona estona.
Que sí, que sí. Què més vols, una entrada com aquesta en un programa de Dia de Revetlla? Va, posem-hi sintonia i tot. Algun despistat oient o alguna despistada oient que no ens escolta tots els dies, ara es deu estar preguntant, i què hi fa en Paco de l'Aigüera? I en Joan, on te'l tenim?
En Joan fa vacances, una mica, les mereixen.
Cap de setmana, eh?
Cap de setmana, el dimarts ja el tindrem aquí.
No.
Sí, el dimarts ja el tindrem.
Una mica de vacances, vale, però no ens passéssim.
Sí, no sé on és, però suposo que s'estarà escoltant.
Sí que ho sé, jo on és. No sé pas si us ho hauria de dir ara o... No us ho diré pas.
No, ja no. Ho direm dimarts.
Ja ho explicarà ell, si un cas ens vol explicar la seva experiència un cop torni. En tot cas, una de les feines principals que tindrà avui en Paco serà marcar el punt de tancament del sorteig.
Sí, aquest sorteig d'una pizza, de pizza pazza. Molt bones les pizzas que fan.
Caram, si són de bones. N'ets tu, de la pizza?
Sí.
Jo sí, eh? Jo és una d'aquelles coses que soluciona molts àpats de
molts
cap de setmana.
Àpats, sí. Una calçone també m'agrada.
Oh, molt. Aquella plegada, embolicada, que allò de dins hi ha una mica de picantó.
Això és fantàstic.
O a pizza pazza en saben molt d'aquestes. Sí, la calçona del pizza pazza és fantàstica. Ja t'ho dic jo.
Sí, jo havia anat moltes vegades. Fa temps que no hi vaig, però tinc que anar-hi aquest estiu.
Mira, quedem.
Doncs vale, un dia al vespre...
Anem pazza, seguita, que som en Paco i l'Abel i senyores respectives, perquè diran sí. Un van aquest parell tot sol.
I si en Joan vol venir, també.
Si en Joan vol venir, també li volrem. Teníem 100 números al sorteig d'aquesta setmana, dos d'ells ja van ser premiats amb els dècims ahir, per tant, el número 3 i el número 5 no entren en aquest sorteig. Per fer-ho més senzill, que no ho fèiem amb en Joan, dèiem, si ara sortís el 3, tornaríem a sortejar. No, ho farem com ho fèiem, perquè ara m'hagués...
No, emboliquem.
Ara m'embolicaria. Si surt el 3, o surt el 5, i tornarem.
Va.
Per tant, números vàlids. L'1, que és el de la Fina, 2, que és el d'en Ximinis, 4, que és el de la Maria Colls, 6, que és el de la Dolors Casadevall, i 7, que és el de la Francisca Callol. Jo, en el generador de números aleatoris, ja hi he posat des del número 1 fins al número 7. No hi ha l'opció de retirar números, per tant, juguen tots, excepte si surt el 3 o el 5, com deien, que els retiraríem. Hi ha un botó que diu generar número a l'atzar. Jo el clicaré just al moment que en Paco me digui...
Ja!
El 7. Mira, l'última trucada és la guanyadora, la Francisca Callol. Té una pizza que l'espera al Pizza Pazza. Bé.
Primer ha de passar per la ràdio, buscar
el
paper, el tiquet.
Sí.
Llavors anar allà i encarregar-la i emportar-se-la cap a casa.
Sí, sí. No pateixim la frase que he dit abans, que diu que té, que dit, té una pizza que l'espera. No. El Pizza Pats l'esperen amb ella.
Això mateix.
Quan ella hi vagi, li faran la pizza a l'instant.
I mentrestant, faci una cervesa, el que sigui.
En Tinet ve prou que li deu agradar. Doncs a 8 euros, assenteu, o espereu que us doni la pizza. La pizza és per emportar, eh?
Sí. Es feu la cervesa ja a la barra i ja està.
Ah, exacte. I nosaltres contents de fer-vos una mica més feliços.
Sí, senyor.
Fa que sí? Mm. Paco, gràcies per la col·laboració.
Com vulguis.
Ep, si vols estar per aquí, irem fent el programa a mitges, eh?
Vaig una mica en el meu estudi.
Tens el fogó encès, eh? Sí. Hi ha algú encès allà al fogó.
Poder torni després.
Llavors en parlaríem, si un cas.
Molt bé.
Fins ara.
Fins ara.
Sorteig fet, doncs, tenim números ja, perquè l'altre sorteig és l'habitual de la loteria, doncs perquè l'administració de loteria L'Anxova Milionari ja ens ha fet arribar els de la setmana vinent i tenim una llista a punt d'obrir. Tothom qui ens truqui, li donarem un número a canvi, amb aquest número participarà el sorteig de dijous i el sorteig de divendres. Dijous, els 2 dècims de loteria, divendres, la pizza per emportar el Pizza Pats. El mateix número val per als 2 sortejos. Aquesta hora que tenim per endavant farem una ullada a la previsió meteorològica, el santoral, l'agenda d'activitats, farem un repàs també al rentaplats setmanal, als topònims i acabarem, com és habitual, amb la secció de cinema. Les estrenes que ens explica, que ens planteja Jordi Orno. No m'ho feu dir que ho diré, no m'ho feu dir que ho diré, que també hi cabrà, si voleu, si voleu, una mica de música. Però pas qualsevol música serà, això sí, música de la bona.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
A la Ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant, el Volantí. Tornem a ser amb vosaltres amb les nostres pizzes de massa artesana, les nostres pastes i les nostres tapes. Al Volantí, no deixis de tastar els peixos de la nostra costa o els nostres arrossos. Si vens al Volantí, descobreix el Corner Shop amb productes de l'Empordà i no oblidis el petit saló privat per grups familiars o d'amics. Al Volantí, amb terrassa davant del mar. A la Ronda de l'Olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Tot l'any els dies negres, els dies vermells de calendari, no, eh? No ens passéssim tampoc. Això sí, el més calent a l'Aigüera us acompanya tots els dies de cada dia des de la sintonia local de Ràdio L'Escala, ja sigui amb la veu de qui us parla, Abel Font, ja sigui amb la veu de Joan Brugués o ja sigui amb la veu de tots els col·laboradors que hi van passant. Estem divendres 23 de juny, la temperatura màxima d'avui rondarà entre els 32 i 34 graus, la mínima entre els 24 i 26. Ara mateix, segons l'Observatori de la Closa del Llop, la temperatura ambient és de 29 graus. I la previsió, en Sergi Corral ens l'avança així, ha estat del cel per avui. Cel variable de matinada, amb núvols alts que han estat força abundants. Al matí ha quedat un cel serè. I serà durant la tarda quan tornin a sovintejar núvols alts en restes de les tronades al Pirineu. L'ambient calorós, xafogós i pesat. A mig matí hi haurà vent de marinada de llevant a xaloc, força 2-4, que es mantindrà la resta del dia. A la nit en calmarà de nou i al mar arrissada amb marejol mar endins. Les condicions per al bany i la navegació, aptes, molt aptes, fins i tot podríem afegir-hi que recomanables. Un dia 23 de juny, com avui, naixia Alberto Chicote, avui fa 48 anys, o naixia també Leo Messi, que en fa tants com 30. Naixia l'actriu Emma Suárez, avui fa 53 anys. També és l'aniversari de la cantant Xenoa, en fa 42. Si voleu, també avui és l'aniversari d'Albert Pintat, ex-cap de govern andorrà. O la de Frances McDormand, fa 60 anys. Frances McDormand, un dels papers més destacats que ha fet o que li podeu reconèixer, és la pel·lícula Fargo. I fa 42 anys també avui l'extenista Albert Costa. Efemèrides. Avui fa tant com 14 anys, perdó, 24 anys, 24 anys que s'inaugurava a Lausana, a Suïssa, el Museu Olímpic. Pel que fa a temes més d'àmbit local, recuperant arxius de l'informatiu de Ràdio L'Escala, dèiem, avui fa un any, dèiem, aquest migdia s'ha reunit la Junta de Seguretat Local, reunió de balanç de temes de seguretat del primer semestre i de debat sobre els eixos centrals de l'estiu. L'alcalde Víctor Puga insisteix en l'etiqueta de l'escala com a destinació segura. Això ho dèiem ara fa just un any. Posem-hi refranys. La cultura popular sempre en el nostre full de ruta. Un refrany per avui. El cap fred, el ventre net i els peus calents són els millors elements. Doncs vinga, tenim tots els ingredients per anar engegant. Posem-hi una curiositat? Va, fem-ho també. A la Terra, sabíeu que a la Terra el pic més alt és l'Everest. Això, qui més, qui menys, ho té ben present, no? Una alçada de 8.844 metres. Això sí, aquest pic és superat pel volcà extint Olimp, a Mart, que amb 25 quilòmetres d'altura és la muntanya més alta del sistema solar. Hem d'anar fora de la Terra però, per trobar alguna cosa més alta que l'Everest, el volcà Olimp, el planeta Mart, 25 quilòmetres d'altura. Són 1:15 d'una i posem música i posem una cançó ben destacada, ben maca de seguir, com és El País Petit, de Lluís Llach, interpretat per Lídia Pujol.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Que tu i sempre em sabré. Des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por, jo no, tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així, És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. És tan petit que sempre cap dintre del cor. Si és que la vida et porta lluny d'aquí i ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. És així, és així m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré
quart i mitja d'una, amb aquesta sensibilitat típica de Lídia Pujol. Escoltàvem la versió que n'ha fet tan intimista de País Petit. Però no ens adormíssim pas, no ens hi atabaléssim pas i posem una mica més de ritme amb una de les veus que fa les delícies dels més petits de cada casa, la Damaris Gelabert, que canta l'arribada de l'estiu amb aquesta cançó. Comença l'estiu.
De dia un sol intens, de nit esclat d'estès, gelats de tots sabors, mosquits i repel·lents, el mòbil, el calaix, convida'm a dinar, la Cíndia i el meló, migdiades de color. Castell immens.
deixa passar el temps. Sortim amb els amics, anem a dormir tard, trobem-nos al carrer, que és festa major.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Una agenda, la d'aquesta setmana, on en destaca i sobresurt per sobre de tots els altres apunts la revetlla de Sant Joan. A l'Escala s'espera l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre, directament al Camp dels Pilans, a la foguera que hi ha a tocar del centre cívic del barri. A les 9, arribada de la Flama, encesa de la foguera, una estona de disbauxa i embadaliment davant de les flames, petards i coets per tots i per propis i per estranys, i ja una estoneta després començarà el ball. Ball a càrrec del grup Pa d'Àngel, a la zona de la Pineda del Camp dels Pilans. Els actes són organitzats per l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans, les Corts. El dia de Sant Joan és demà, és dissabte, 24 de juny, i a l'Escala hi ha punts com una visita ben curiosa a les ciutats grega i romana d'Empúries, una visita familiar a l'entorn del solstici d'estiu. Com es celebrava l'arribada de l'estiu en temps dels clàssics? Quins eren els punts més entranyables? Era molt diferent aquest solstici o aquesta celebració respecte a les celebracions que fem avui en dia, a punts tots plegats que sortiran en aquesta visita. El barri del Camp dels Pilans, com ens explicava el seu president fa una estona en l'entrevista que hem emès avui al magazín, una estona abans de les 12, tots aquells que hi han treballat per fer possible la revetlla, doncs ho celebren l'endemà, el dia de Sant Joan, amb un dinar popular. Un dinar de Sant Joan a la Pineda del Camp dels Pilans. El vespre de dissabte, concert de clàssic a l'església de Sant Martí d'Empúries, aquesta setmana el Concierto de Aranjuez, amb Francisco Cuenca guitarra i José Manuel Cuenca piano. Organitza l'Associació Cultural Pau Casals. La nit de dissabte, un esdeveniment de relleu important, destacable, que es fa a l'Escala, és la desfilada de moda, la Fashion Show, organitzada per l'Aubet. Una desena d'establiments del sector de la moda ofereixen o cedeixen peces perquè siguin lluïdes pels models que desfilaran a l'escenari que s'ha muntat o es muntarà a la Riba. També dissabte a la nit, cantada d'havaneres al Serra. És la cantada que cada principi d'estiu ofereix als cantaires del Montgrí. I ja diumenge, festa de la Ratafia, 11:15 del matí al Parc de les Olors i visita romana teatralitzada a Empúries a les 12. Amb el repàs d'agenda arribem al punt de 12:15 del migdia i tornem a la música escoltant ara el Pomeró, una peça que interpreten San Josex i Carles Velda, una peça de ben popular de fa una colla de dècades que reinterpreten en el disc que han fet conjuntament Carles Velda i San José. Sonava la clàssica així, llavors entraran ells. Mira'ls.
A la vora del camí d'anar a l'escola, s'hi aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona. Pomeró, bon pomeró, sols de veure'm ja tremola. Tremolis, pomeró, que no tocarem cap poma. El senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre i estimar els gentils fruiters que alegren els cors dels homes i els hi fan els ulls somrients i els hi deixa la boca dolça.
El Pomeró sonava les Velda i San Josex. Hem sobrepassat el punt de 1:15. Fem una altra de les seccions habituals de cada divendres, la secció del rentaplats. Hem de deixar la higuera ben neta i endreçar tot allò que hem dit o hem comentat al llarg de la setmana, i ho fem en forma d'aquests plats. Una paraula. Una paraula destacada avui és la gastromusical. L'apartat familiar del Festival Gastromusical, deia el titular, que enguany arriba a l'edició número 11 i que es farà del 13 al 22 de juliol al Molí de l'Escala. Doncs una de les peces que en destacava més que creix l'apartat familiar després de l'èxit que van tenir l'any passat peces com el Gastrokids o el Familiària, conjuntament Familiària, entre el Museu d'Empúries i Restaurant El Molí. El noi de la setmana, aquest plat el donem a Josep Maria Cortal, que és un dels protagonistes de cada any quan arriba la setmana de Revetlla o quan arriba la setmana de Sant Joan. Josep Maria Cortal des de fa dècades està vinculat amb l'Associació de la Flama del Canigó, l'entitat que coordina les diferents columnes o diferents comitives que fan arribar la flama encesa ahir al vespre al cim del Canigó. Avui ja s'han posat en marxa totes les columnes, una de les quals arribarà a l'Escala, se l'espera a les 9 del vespre. Josep Maria Cortal ens ho explicava ahir en una entrevista emesa en aquest mateix magazín, i on es mostrava una mica dolgut o trist pel fet que enguany la flama no sigui rebuda a l'Ajuntament. Recordeu, ho hem explicat també abastament, la flama del Canigó aquest any anirà directament al Camp dels Pilans. Vinculat amb l'incident de l'any passat, que el cotxe que venia fins a l'Escala es va perdre, anava més d'una hora tard i finalment van dir, doncs, guita, aneu directament al Camp dels Pilans, que us estaran esperant, i suspenem o anul·lem la rebuda oficial formal que estava prevista a l'Ajuntament. Enguany ja no s'ha previst aquesta rebuda, enguany la flama es dirigeix directament cap a la foguera. Un número. El número d'aquesta setmana és 200, o, més ben dit, 200. 200 caixes de sardina al dia. És el límit màxim que s'autoimposen els pescadors de peix blau de l'Escala. Una mesura amb l'objectiu de regular el mercat i preservar els bancs de pesca. Esperen, des de la confraria de l'Escala, que aplicant aquesta mesura, doncs la resta de confraries del litoral gironí també ho vegin com una mesura positiva, s'hi adhereixin i, encara anant més enllà, esperen que l'administració se la faci seva i acabi regulant aquest aspecte. Una anxova seria el premi positiu, una anxova per les primeres jornades gastronòmiques de la Sèpia. S'acabaven el cap de setmana passat, superant totes les expectatives. Es van servir en els 15 dies de jornades 657 menús especials de la Sèpia. L'iniciativa s'emmarca en un projecte més global, un projecte on la Sèpia n'és, evidentment, el centre d'atenció, d'una estratègia de promoció econòmica que acabi permetent crear la marca Sèpia de l'Escala. La vaca tremolosa, és a dir, el premi negatiu, el guardem amb un conjunt buit i posem, diguem, un conjunt buit perquè ens agradaria que no hi hagués el que podria ser una vaca tremolosa ben grossa. En una setmana com aquesta, els incidents que puguin sorgir provocats pels petards o pel foc en una nit que hauria de ser només nit festiva i on no hi hauria d'haver incidents. Però com que, malauradament, cada any un o altre succeeix, ho posem amb un parèntesi ben gros i amb un conjunt buit aquí, a la vaca tremolosa d'aquesta setmana. I aquests són, doncs, els plats del rentaplats d'aquesta setmana. 6 minuts per sobre 2/4. Hi posem una mica més de música i ja encararem de seguida la secció de les estrenes cinematogràfiques de la setmana. La música que hi posem és la d'una de les veus ara mateix més característiques o més punteres del panorama de la cançó en català. Roger Mas, que actuarà aquest estiu a l'Alfolí de la Sala dins el Festival Portal Blau i en el marc del cicle Do Re Vi, que és un cicle on barregen música i vi seleccionat dels cellers de la D.O. De Roger Mas n'escoltem Ella té un cel als ulls.
Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor. Els meus ulls es mullen, ella s'empassa les llàgrimes i amb la seva veu dolça tots els infants em fa oblidar. Potser ella té ganes de plegar, però amaga sa tristor i em convida a saltar per sobre el gran riu de l'enyor. Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor. Com un gran raig de sol crema els ulls de tant mirar, ballo en els seus cabells ocellet trist i rialler. Sí, tot sembla perdut i s'estreny el laberint. Ens agafem de la mà i saltem junts.
Roger Mas, ell tot sol amb la seva guitarra d'un disc fantàstic, ben net d'artificis. I Redem és el títol del disc. Ella té un cel als ulls, la cançó que hem escoltat. De ben segur que serà una de les que interpretarà a l'Alfolí de la Sal aquest estiu en el concert programat dins el festival Portal Blau. Cinema d'aquí uns instants. Sí, abans, però, destaquem un topònim del nostre territori. Avui ens n'anem cap a Osona i escoltem com s'articula o d'on surt el topònim de Torelló.
Topònims.
Torelló és conegut sobretot pel carnaval de terra endins i la disbauxa que hi va associada, però el cert és que el seu nom obeeix només a raons geogràfiques. El terme Torelló procedeix de Torell, un mot preromà segurament cèltic que significa turó, elevació del terreny. Segons el filòleg Anton Carrera, hi ha diverses raons que ratifica l'arrel cèltica del nom d'aquesta població.
A l'entorn de Torelló hi ha una munió de noms també d'origen cèltic, com algunes cases de pagès, ara són cases de pagès, com, per exemple, doncs, Carrerac, Gulp, Reixac, Codinac...
El mot Torell l'hauria introduït a Catalunya una tribu cèltica que va estendre's des de Bordeus fins als contraforts del Pirineu Oriental o el Piemont, i tenint en compte això, el nom de la ciutat de Torí, per exemple, podria compartir origen amb el de Torelló. Actualment, aquesta població és el tercer nucli més gran d'Osona, amb gairebé 14.000 habitants.
Camí de 3/4 d'1, obrim les estrenes de la setmana. Com aquell que obre un regal, no, això? Obrim les estrenes de la setmana, desfem el llacet i a dins a la caixa de les estrenes, abans que res, ens hi trobem en Jordi. El teníem ben arroplegat, ben embolicat a dins aquesta caixa. De moment surt en Jordi. Sigues molt benvingut. Com anem?
Hola. Hola, bon dia. Avui, algú diria que em canvio de parella de ball, jo dic que canvio de parella de butaca.
Vinga, exacte, sí senyor.
No, és més adient, en el meu cas.
A quina fila seu, en Jordi, quan va al cinema, si pot triar fila?
Jo sempre pregunto quantes files té la sala, perquè ara, esclar...
Sí, senyor.
Exacte, vull dir, pots anar en una sala que té 9 files o pots anar en una que en té 18, o 20. Amb una projecció normal a les 3/4 parts de sala.
3/4 parts tirant enrere.
Sí, a les 3/4 parts, començant per la fila 1, doncs si té 10 files, doncs a la... Sí, 7.
Val.
Però... excepte amb els 3D, que sempre procuro anar de la meitat una mica endavant. Perquè el truc del 3D és que tinguis tota la capacitat visual emplenant la pantalla sense haver de moure el cap. Això ja és un truc de franc que us dono.
Sí, senyor.
No perquè vagis més endarrere, el 3D el veuràs més bé. Si està ben fet, ja... Ara ja partim de la base de que la projecció és una projecció ben feta, la pel·lícula està ben tractada i, com que és digital avui dia, ja no hi ha aquells problemes de desenfocs que tenien les pel·lícules en 35, que si anaves molt endavant veies la pel·lícula borrosa i tal. Ara, com que és tan neta, no és aquest problema. Però sí que el 3D té un inconvenient, és que si has de moure el cap, esclar, les ulleres és un filtre que es posa entre els teus ulls i la pantalla. Per tant, val la pena tenir la visió molt concentrada. I val la pena posar-te en un lloc on la visió de la pantalla t'ocupi tot el camp de visió. Per tant, a la meitat de la sala, una fila endavant, però no, tampoc no cal posar-se molt endavant. Però normalment, amb les pel·lícules normals, a tres quartes parts de sala.
Jo ara anava pensant, aplicant-ho a la meva memòria particular, i l'última pel·lícula en 3D que he vist, si no vaig errat, em sembla que era de la Guerra de les Galàxies, el Rogue One.
Sí.
I era això, si fa no fa, a mitja sala. I vaig al·lucinar.
Una experiència
fenomenal, perquè de 3D feia molts anys que no n'havia vist. Encara eren les ulleres antigues, que era molt menys habitual fer una pel·lícula de 3D.
Sí, sí.
Depèn
de quines sales van, perquè els equips de projecció són més de més bona qualitat, perquè, clar, també hi ha de tot. La projecció digital pura no té cap secret, però el 3D, que porta tota una sèrie de filtres, aquests filtres han d'anar molt, molt ben acompassats amb la projecció i amb els filtres que tu portes als ulls, perquè a la que es desfacen una mica, o desapareix l'efecte 3D, o continues veient la pel·lícula doble. Per tant, no és que desaparegui i veus una pel·lícula com si fos normal, sinó que veus dues imatges.
Exacte, llavors és molt incòmode, això.
Incomodíssim, val? Llavors, esclar, jo ja parteixo de la base de que la projecció està ben feta. Si la projecció està ben feta, una bona situació és on tot ho vas anar.
Molt bé, doncs, de costat, jo i en Jordi som davant de la pantalla. En una setmana ben assenyalada del calendari anual, com és la del solstici d'estiu. Això en cinema no sé si marca.
No.
O sigui, no es nota el solstici d'estiu, eh?
No. Aviam, marca en el cinema el solstici d'estiu el fet de que comencen les vacances escolars. Això sí que marca.
I llavors a la cartellera hi veiem molta més pel·lícula.
A la cartellera ja fa un parell de setmanes que ja hi veiem unes quantes pel·lícules que van arribant, perquè quan arribi aquest moment de les vacances escolars, revifin. Això passa també per Nadal. Ara, a principis de desembre, arriben molts títols que dius, coi, aquesta pel·lícula sembla que l'haurien d'haver esperat a Nadal. No, el truc està aquí.
L'ensenyen que els prescriptors de títols doncs ja la puguin haver vist.
Exacte. Ara, això sí, en els distribuïdors ja exigeixen en els exhibidors que la pel·lícula s'estrena, però ha d'aguantar-se fins a Nadal.
L'amagueu uns dies o no, però per Nadal aquesta pel·lícula ha de ser present.
No l'amaguen, l'estrenen com a gran estrena, per exemple, el Pont de la Constitució.
El Pont de la Puríssima Constitució.
Exacte, doncs el Pont de la Constitució és una bona estrena de títols que aquell cap de setmana ja faran una bona...
Ja faran safareig.
Sí, però després estaran un parell de setmanetes allò...
Mig amagades.
Navegant entre dos aigües, perquè, clar... Aviam, els caps de setmana poden tenir gent, però entre setmana, evidentment, la cosa baixa. Però, clar, quan arribin les festes de Nadal, si és un títol d'aquests potents, primera, que molta gent ja es reserva, i segona, que molta gent repeteix. Per tant, aquest és el truc. I ara passa exactament el mateix. Si hi ha alguna referència per les distribuïdores en el tema del solstici d'estiu, és que comencen les vacances escolars. I és una data marcada en el calendari, però no pel que sigui el solstici, sinó perquè comencen les vacances de moltíssim públic potencial d'entre setmana anar al cinema.
Caram, ja ho crec que sí. Doncs bé, en aquesta setmana de solstici, en aquesta setmana de Sant Joan, si anéssim de cara a barraca, quins títols ens hi trobem o quins títols ens comenta en Jordi?
Bé, aquesta setmana, jo a en Joan ja li solo dir que... Hi ha una mica de tot. Si trebem el terror, que no n'hi ha, encara que algunes pel·lícules fan més por que goig, però bé, és igual. Això
no,
ja...
no el terror com l'enteníem abans, sinó fa por de dir però com coi heu pogut treure una pel·lícula així?
Exacte. Però bueno, això ja sempre he dit que és molt a criteri personal, eh? Per tant, amb aquest aspecte jo no m'hi poso, perquè jo sempre dic que el cinema és art, per això sentiu el setè art, i com a tot art, té una importància molt subjectiva. I aquesta subjectivitat fa que tot el que aparegui té doncs, possibilitats de tenir el seu públic. Per tant, aquí exposem el que hi haurà i, com deia aquell de l'anunci, busque, compare... I si encuentra algo mejor...
Compri-ho.
Ve-lo.
Miri-s'ho.
Miri-s'ho. Bueno, doncs aquesta setmana tenim cinema familiar, tenim cinema de natura, tenim cinema basat en fets reals, en personatges inspirats en personatges més o menys reals.
Mira, Jordi, com que som a dia de revetlla, la Mainada fa no res que ha acabat el curs, protagonisme per la Mainada. Comencem pel familiar.
Sí, sí, comencem pel familiar, i el cinema familiar ve protagonitzat per una pel·lícula que es diu Robby i Toby i El viaje fantástico. Això està basat en uns llibres, en una novel·la infantil que es va publicar a l'any 67. D'això ja ha plogut molt.
Ja ho crec.
I, però bé, doncs aquesta pel·lícula parla de la relació d'aquests dos personatges, un nen inventor i un robot que ha vingut de l'espai i que, doncs, entre tots dos fabriquen un vehicle que els permet, doncs, volar, navegar i anar per terra. Bueno, una pel·lícula d'aventures amb aquests dos personatges i una pel·lícula familiar que arriba en versió catalana i en versió castellana. Aquesta podríem dir que seria la pel·lícula familiar de les estrenes de la setmana. La pel·lícula de natura, podríem dir que n'hi ha dos. Una de natura amb animals i l'altra de natura amb espais. Hermanos del Viento seria la pel·lícula de natura amb animals. El director i responsables d'aquesta pel·lícula ja van fer l'any 2010 una primera història que es deia Entre Lobos, que els llops formaven part del protagonisme de la pel·lícula. I ara aquí, Hermanos del Viento, el que pren protagonisme és l'àguila. L'àliga, amb una cria d'àliga que el protagonista, un jove, troba, dedicarà a cuidar-se, a cuidar-la, i que quan es fa gran, doncs l'haurà de deixar anar, clar. La pel·lícula parla de l'amistat i del dolor que representa quan t'has de desprendre o d'una persona o d'un ésser, a qui li has agafat d'estimació. Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho i Eva Cuen són els protagonistes. Per tant, un planter d'actors bastant conegut.
Teoria amb garanties. Sóc un amant d'en Jean Reno.
Exacte. La veritat és que és un actor que ha sabut adaptar-se a tota una sèrie de personatges que l'han portat des de la comèdia més pura i més esbojarrada, Els Visitantes, per exemple, al cinema més pur d'acció o inclús està ratllant el terror amb el color, Los Ríos de Color Púrpura. És un actor que a mi també m'acau molt bé, i la veritat és que
un respecte per quan, ell,
quan està a la pantalla, el que veus sempre t'arriba. Llavors, tenim una altra pel·lícula de natura, en aquest cas d'espais oberts, és L'Invierno, és una pel·lícula ambientada a la Patagònia argentina.
Home, això es pot posar molt bé amb aquestes
calorades. I aquesta val la pena, doncs mira, perquè clar, dius, ostres, a la frescor de la sala, si a sobre les imatges són de la Patagònia argentina, glaçada, plena de neu i amb molta fred, caram, dius, ostres, el que passa és que, esclar, les imatges que veus de la pel·lícula amb el que pateixen els protagonistes per les condicions en les que tenen que treballar, doncs, bueno, és una mica angoixant. Però és una pel·lícula de natura, en aquest cas, d'espais oberts de la Patagònia argentina. És una producció argentina, evidentment. Llavors aniríem amb un fet real, com és l'ocupació nazi de Varsovia durant la Segona Guerra Mundial. I del que va passar al zoo de Varsovia, quan el matrimoni que se'n cuidava del zoo, doncs, tot i posant en perill la seva pròpia vida, varen salvar no només els animals del zoo, sinó a moltes persones, salvant-les de la repressió dels nazis.
Mira, una espècie de Lista de Schindler aplicada als animals.
Exacte. És que, esclar, de fets d'aquests, en aquella època, n'hi havia d'haver així.
Crec.
Llavors, esclar, aquí el que han fet és això, la Casa de la Esperanza, és el zoo de Varsovia que aquesta parella va fer servir per salvar tant els animals com a persones. La Jessica Chastain, que és la seva protagonista, també està molt implicada en la producció d'aquesta pel·lícula. I una altra pel·lícula que podríem dir que està basada en un personatge, en aquest cas, no, i és Modi, El color de la vida. tots hem sentit a parlar de les persones que tenen alguna dificultat física, els esforços que a vegades fan per aconseguir els seus objectius. Doncs aquí és el que li passa a la protagonista, una noia interpretada per la Sally Hawkins, i que té un problema de malaltia, que artritis, però una artritis crònica que li provoca dificultats per caminar, per agafar objectes i tal. Però ella té una vocació d'artista i farà mans i mànigues per superar...
D'artista tant... plàstica, sí, entenc, de sí. Pintar, no?
I farà el possible per superar aquestes limitacions que físicament té per convertir-se en el que ella realment vol. Això, esclar, amb ajuda, a vegades amb més o menys acert del seu entorn. Un entorn on hi trobem, doncs, Ethan Hawke, aquest actor, que també forma part del repartiment. Mm-hmm. Digues.
No, deia ja, anem cap als últims minuts i ens acostarem al cinema de proximitat.
Sí, bueno, perda, primer un parell en tenim...
Digues.
Una pel·lícula que no està basada en cap fet real, però que sí que es podria traslladar a la situació actual d'aquest país. La pel·lícula es titula Selfie i ens parla de com canvia la vida de l'entorn d'un polític quan és acusat i detingut per un delicte de corrupció i malversació econòmica.
Ep, aquí n'hi ha molts, o sigui, que s'haurien de mirar aquesta pel·lícula.
Exacte. La pel·lícula és una pel·lícula totalment fictícia, però realment, si la plantegem des d'aquest punt de vista, la podem adaptar. Clar, llavors aquí què passa? Que quan aquest polític és detingut, el seu entorn familiar pateix les conseqüències, especialment el seu fill, que estava acostumat a un ritme de vida que no podrà mantenir.
Ja ho crec.
És una producció espanyola, per tant, aquesta no està en un fet real, però sí que s'hi podria adaptar. I deixem pel final l'explosió de la pel·lícula de la setmana, que és Wonder Woman, un altre superheroi, en aquest cas superheroïna, de DC Comics, que salta a la gran pantalla. La pel·lícula ens parla dels orígens d'aquesta superheroïna, de com vivia en la illa on es va entrenar com a guerrera, i després de conèixer en el pilot que s'accidenta en plena Primera Guerra Mundial, doncs ella descobreix que hi ha un món més enllà que intenta destruir el que ella considera que és el món ideal. I, bueno, farà servir les seves habilitats per intervenir en aquest conflicte. Els orígens de Wonder Woman es podrien equiparar al del Capitán América, que també els seus orígens estaven en una de les guerres mundials. Val a dir que en els còmics originals la Wonder Woman està a la Segona Guerra Mundial. La pel·lícula ho han traslladat en el context històric de la Primera Guerra Mundial. I hasta aquí, doncs, les estrenes que aquesta setmana arriben a les grans pantalles. I si passem al cinema de proximitat.
No? Fem-ho.
Doncs el cinema de proximitat, que és el cinema Montgrí de Torroella, ens projecta aquesta setmana El jugador de ajedrez, que està ambientada en el context històric de la Guerra Civil. Es parla de Diego Padilla, un campió d'escacs, que l'any 36, quan esclata la guerra, s'exilia a França, però que temps després és acusat d'espia pels nazis i és tancat amb una presó de les SS. Gràcies a que el comandant de la presó té una gran afició pels escacs, doncs això li ajudarà una mica a suportar aquells moments de tancament, o sigui, de presó. I bé, Marc Lotet i Melissa Matthews són els protagonistes d'aquesta història d'amor i de reclusió.
Mireu si n'hi ha de recursos en una setmana per un cap de setmana de solstici, de revetlla i de festivitat de Sant Joan. Jordi, moltes gràcies.
Bueno, encantat.
Que passa molt bona revetlla.
Igualment.
I mira, faig un lligam del cinema passant pel teatre per anar a la revetlla de Sant Joan. I me'n recordo d'una obra de teatre mítica en el seu moment, d'un grup capdavanter sempre en el context del teatre català, com és de Goll de Gom.
Sí, vam fer una obra de teatre que precisament estava...
Era la nit de Sant Joan.
De Sant Joan.
Amb música de...
D'en Cisa, no?
De Jaume Cisa.
De Jaume Cisa.
La cançó que obre aquell espectacle és La nit de Sant Joan, precisament. Amb ella acomiadem la Higuera d'avui i tanquem, bueno, la secció de cinema.
I aprofitem per aquí, que ja que demà és dissabte i no, i Sant Joan, felicitem a tots els Joans i les Joanes que ens estiguin escoltant. I Joan Brugués, a on siguis, moltes felicitats.
Ja ho crec que sí. Jordi, gràcies. Fins la propera.
Vale, adéu.
Llevem-nos el calçat amb les brases. El cel va tenir... el sol